Avui al Que t'hi jugues analitzarem aquesta victòria del Barça amb el gran capità José Mari Vaquero. Què tal, com estàs?
Bon dia.
¿Ha anat bé el Nadal? ¿Ha ido bien la Navidad? ¿Con sí, la familia y tal? ¿Todavía tienes al niño aquí o ya ha vuelto a Estados Unidos?
Joder, el niño tiene ya barba.
¿Lo has casado y todo?
Se ha casado y ahora sí, ahora vuelve este fin de semana.
¿Y la niña qué tal?
Bien, bien, la niña, hoy hace 5 meses la nieta, así que...
Bueno, te preguntaba la niña por la hija, que ya es mamá, y también por la nieta. Claro, es que tienes una familia que, macho, no te la acabas.
Hoy hace... Hombre, la
¿hoy 5 meses?
La que no me acabo es la Vaquero, la de los 11. Y aquí el añadido.
Y 12 si se hace falta. Hasta 12 si hace falta.
El añadido.
Como el apóstol es, y de los 12 pues hay un traidor.
5 meses hace de tu nieta hoy.
Sí, sí. Pues acabo de mandar ahora.
Qué bueno.
Mi hija.
¿Y qué tal? ¿Duerme y come bien? ¿Qué es lo que más importa en los bebés?
Bueno, duerme en su casa, entonces bueno. He tenido sus problemillas naturales, pero creo que cada vez ya de bebé va creciendo.
Avui amb el José Mari Vaquero, com cada dijous al Que t'hi jugues, també amb el Jordi Ferrón. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, molt content, no? Després d'una semifinal com la d'ahir, a tope.
És metafòrica la samarreta que portes, AC/DC, que és el que transmet el Barça quan el veus jugar?
Electric, rock and roll, no? Deien de que era Klopp el rock and roll, però jo crec que aquest Barça de Flick també dona bastant de rock and roll i disfrutem, i ahir vam disfrutar.
Jo sempre he dit que AC/DC és el rock afirmatiu, perquè quan l'escoltes sempre fas que sí amb el cap.
Això tu ets molt més entès que jo en aquest tipus de música.
Mira, puja, Willy, puja. Puja.
Això a tothom li posa els pèls.
Tu escoltes això? Sí, sí, sí. I al cap et va fent que sí.
No. Jo sóc més de pensar que els coloms escolten tecno. M'han fet així tota l'estona.
I per això, mira, com mous el cap quan escoltes això?
De Vaquero, no? No em queda igual, si faig jo no queda igual, no?
Clar. Bueno, tu també en tenies quan eres jove. Ara també ho ets, l'esperit.
Jo soy más del jefe,
Bueno. De vos? De Bruce Springsteen, ¿te gusta?
Sí.
Ah, mira qué bien.
Y como lo imita Manel también, Fuentes.
Manel Fuentes lo clava.
Por eso. No es todo, hasta físico.
Sí,
todo
sí, sí,
tiene,
se parece un montón.
Yo creo que se ha operado un par de esas para parecerse a él.
Escoltem què van dir els protagonistes després del partit.
Doncs vinga, som evidentment felicitat per part de tothom. Les coses van sortir, insisteixo, en un millor immillorable i un Hansi Flick doncs, que està content pel resultat, pel tarannà que va tenir el partit i sobretot per com el Barça, deia, havia tornat a recuperar sensacions de joc que tenia ganes de tornar a veure.
I'm really appreciated a lot what I saw today. I think against Espanyol we didn't play so good.
Diu que estava content pel que va veure ahir, que contra l'Espanyol no van estar bé, que ahir van tenir una bona mentalitat, una bona actitud, i van jugar com a equip, tant en defensa com en atac, i que va ser molt bo veure aquest tipus de joc. Un Hansi Flick que també va donar explicacions del perquè de la suplència de Lamine. No havia entrenat els 2 dies previs al partit, estava a disposició en teoria de poder jugar, de fet Flick va dir a la prèvia que si l'haguessin necessitat hagués utilitzat el 10 del Barça, però finalment no el va fer entrar fins al minut 70. Diu que Lamine continua o tenia molèsties estomacals superades i que està a disposició per la final.
He had some discomfort the last 2 days. Yesterday he had a treatment and it was much better.
Que no va sentir-se tot bé els darrers 2 dies, que ara ja està molt millor. Però com no havia entrenat els darrers 2 dies, el millor era que es quedés a la banqueta i que són unes molèsties estomacals, en cap cas unes molèsties de cap altre tipus. I ja saps que Hansi Flick sempre diu allò de que no mira els partits del Real Madrid perquè acostuma a estar dormint. Avui el Madrid jugarà aquí a les 10 de la nit hora local. Veurà el partit Hansi Flick? Li traslladaven la pregunta.
You used to say that you don't watch on television the games of Real Madrid because you are sleeping. Tomorrow the game start at 10. Can you confirm that you will see the match or not? I cannot confirm.
Doncs no pot confirmar, no confirma Hansi Flick que vegi avui el partit del Real Madrid davant l'Atlètic de Madrid on sortirà el rival del Barça a la final. Com deia avui Rafinha, protagonista, un Rafinha que tenia mitjans de comunicació a la zona mixta de l'estadi, content, cofoi, satisfet pels 2 gols i pel bon partit dels seus i reconeixent que ell sempre entén que ha intentat donar el màxim, que mai ha baixat pistonada i que l'equip està a camí d'agafar la seva millor versió.
Bueno, yo creo que nunca me he ido, yo creo que siempre he dado mi mejor, independiente de los números, creo que siempre he dado mi mejor y bueno, sigo haciendo lo mismo. Creo que nosotros mismos vimos que estábamos mal y teníamos muchas cosas que mejorar y bueno, creemos que dar un pase por delante, un paso por delante, estamos sigo pensando que estamos buscando aún nuestra mejor versión y nada, creo que estamos haciendo bien, estamos trabajando bien y espero poder mejorar más tanto individualmente cada uno contra el equipo.
Doncs marge de millora, i reconeixia que el dia del Chelsea van reconèixer que les coses no estan del tot bé, però que ha canviat, i ara ja són 9 victòries consecutives des d'aquell dia. I per tancar, hi va haver una imatge a l'acabar el partit, ja saps, sí que hi havia molt focus en les porteries, en aquest duel Unai Simón-Joan García. Unai Simón no va tenir el seu millor dia, va encaixar un gol de Bargi en el que evidentment és una cantada per part seva. Va haver una imatge que és que al final del partit Joan García va recórrer tot el llarg del camp per trobar-se amb ell al cercle central i abraçar-lo. A l'abraçada s'hi van sumar altres jugadors de la selecció espanyola com Cubarsí, com Dani Olmo, com el propi Lamine Yamal. Explicava Pau Cubarsí el parqué d'aquesta abraçada.
Bueno, también somos compañeros de selección, así que te diría que somos muy buenos amigos todos los españoles. Yo creo que nada, le hemos ido a dar un abrazo, que cómo estaba, pero él nos ha dicho que estaba bien y que a tope por la final.
Em sap greu, eh?
Per
haver dit tots els espanyols referint-me a mi. Perdó, demano disculpes a tothom. És que... Mira, estàs parlant allà a Canal Plus i penses, hòstia... He dit espanyoles i vaig pensar que ara rectificar queda malament, però aquí entre vosaltres us ho puc dir.
Capitao, tu pots dir el que quieras.
Jo sí, faig el que puc, intento sempre fer el millor per l'equip. Ja
acabarà sent capità, eh? Pau Cubarsí del Barça.
Mari, és veritat que...
Eric García i Pau Cubarsí, capità segur.
Quan vas con la selección, se junta un grupo de amigos que olvides... catalán, vasco, andaluz, madrileño...
Va ser molt bonica la imatge després del partit. Flaqui, tu que estaves a Lleida, dels jugadors del Barça anant a abraçar Unai Simón, fins i tot la imatge aquella de Joan García parlant amb Unai Simón de manera carinyosa tots dos, eh?
Però fíjate, yo te diría que antes menos que ahora. Antes era como más, eras más del equipo, ¿sabes? Y cuando había rivalidad o había habido un partido, dos partidos duros, se notaba un poco esto, pero yo creo que ahora ya los chavales vienen a la selección desde los 14 años.
Claro, se conocen desde pequeños.
Han crecido toda la infancia juntos.
Y Flaqui, parlabas del duel Joan García Unai, pero el de Vivian Eric García, cuidado, porque Vivian anirà i Eric García no anirà, i Eric està a un nivell bestial, eh?
Bueno, si jo vull veure si Eric no hi va, perquè em sembla que si manté aquest
mereix,
nivell...
S'ho mereix,
és que és un jugador molt temptador per una competició curta en la que pots tenir algun contratemps, poder tenir un jugador que et rendeix de migcampista, que et rendeix de central o que et rendeix de lateral, a mi em sembla que és un combo que un seleccionador no hauria de renunciar, veient, insisteixo, i suposant que Eric García mantingui el nivell, però veurem què acaba de fent Luis de la Fuente.
Bueno, diu que has ganado varias Eurocopas, ¿no? Tú también, has ganado varios títulos, ¿no?
Ara no t'agrada que Flaqui opini?
Hay cosas, seleccionador, que claman al cielo.
Clama al cielo haber ganado títulos.
D'aquí una estona escoltarem l'ajudant de Luis de la Fuente a la selecció, que va parlar de la possibilitat de convocar Joan García amb Espanya, però ara que he parlat d'Eric García, i en breu analitzem globalment el partit, però ahir va ser central zurdo. ¿Es donde más te gusta? ¿Es donde tiene que jugar Eric García o no?
Pues yo creo que tiene la suerte... Se habla siempre de jugadores polivalentes, pero la polivalencia normalmente va de dos posiciones. No puedes jugar en tres, cuatro posiciones. Es decir, puede ser un central o un pivote. Y yo creo que en este caso, para el Barça, cuando tiene un partido determinado, la posición de Eric en el medio como pivote delante de los dos centrales es necesario. Uh-huh. Otra cosa es que necesitas también otro central de garantías y que esté bien. Pero es verdad que es un chico, y aparte ya lo sabes, que lo pongo siempre como ejemplo, como evolución, en todos los sentidos. Él siempre dice, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Se nota. Y otros dicen, no juego. ¿Por qué no juego? Es la diferencia de mentalidad de un jugador que quiere mejorar y que es competitivo, y aparte que viene de la Masía, está integrado, ha ido al City, un equipo muy potente, muy exigente, por lo tanto, juega cada vez con más... Qué naturalidad.
Qué importante es lo que acabas de decir, ¿eh? Como, y es verdad, ¿eh? Y hay jugadores que cuando no juguen se emprenyen, ¿no? Y diguem-ne, culpen als altres, y n'hi ha que cuando no juguen pensen, ¿qué puc fer per millorar y acabar jugant? Y Eric García es del segons.
Pero te enfades también.
Claro,
ojo.
Hombre, enfadarte,
es decir,
sí.
Es un enfado
pues que el
hacia
enfado
adentro.
Puede ser gasolina, pero gasolina en positivo o gasolina en negativo, que entonces
además,
te destroza.
Lo bueno que tienes es que es tan inteligent, ha crescut amb un sistema a Barça. Ho entén perfectament, les posicions que ha de fer i com ho ha de fer. Però és que la seva evolució al City ha sigut en Guardiola. O sigui, continues tenint una mateixa manera de jugar i t'enriqueixes encara més com a jugador. I ara el tornes al Barça, tens una temporada complicada i la superes. Jo crec que és un exemple, totalment. I per mi, central esquerra, sempre fiques el central menys, o sigui, amb més qualitat, et fiques a cama canviada. Si no hi ha un central esquerra, jo crec que ell és l'ideal per jugar en aquesta posició.
El Barça va guanyar 5-0, la victòria és aplastant. El Ramon Bes al País titula la seva crònica "Un Barça optimista golea al Manso Atlètic". Què pesa més? O què té més, diguem-ne, importància al partit? El mèrit del Barça o la imatge de l'Atlètic que a va durar 10 minuts i es va desfer perquè amb 20 el Barça li va fer 4 gols?
Mira, és un poco de las dos cosas, pero la palabra demuestra el nivel de quien acabas de nombrar.
Ramon Besan.
Optimista. Es decir, no se me hubiera ocurrido a mí nunca esa palabra para definirlo. ¿Por qué? Porque es verdad, pues tiene brotes de cada vez está un poquito mejor, pero incluso ayer mismo hubo 3 acciones de gol de ellos. Es decir, al final pudo ser un 5-2. Pegaron 2 palos, 2 uno contra uno. Por lo tanto, quiero decirte que el Barça tiene una manera de jugar que viene de partidos irregulares. Es verdad que la tendencia es muy positiva y, por lo tanto, oye, 100%, Ramón, felicidades por la palabra.
Es verdad, es que es un Barça que transmite optimisme.
Sí, no, totalment. I saps que fins i tot vas perdent, que no va ser el cas d'ahir, però saps que remuntaràs. O sigui, tens la sensació que el Barça donarà la volta. I ahir comences un partit que podia ser difícil, perquè tothom ja pensava, es parlava més del partit del diumenge que no del partit d'ahir, amb una ètica, és veritat, que no venia bé, però que comença els seus minuts, el primer, amb un pla de partit clar, amb forces, amb ordre, però li dura 10 minuts i a partir d'ahir és normal. Els equips comencen forts, el Barça va madurant el partit, però és que a partir del minut 10-12 es va acabar el partit i això t'implica no només disfrutar del partit d'ahir perquè el Barça va jugar bé fins al final, sinó que fins i tot ja comences, des del minut 30, puguis ja començar a pensar en el següent partit, dosificar a Lamine els moments que vulguis, a Pedri, a Frenkie, Lewandowski. Jo crec que va ser la semifinal somiada per qualsevol culer.
Pues mira, yo creo que, ya metiendo un poco al Madrid, ¿no?, los inicios nunca son fáciles. Sí, es verdad que esta temporada las cosas no han ido muy bien, pero sí que el Barça venía de una temporada pasada donde ya tenía una serie de mecanismos y una serie de momentos donde han sido importantísimos, ¿no? Ganar la Liga hasta la semifinal de Champions, ¿no? Entonces, si tú miras un poco, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en Madrid se empieza un proyecto prácticamente de cero, y es verdad. Y el Barça recupera muchas cosas, y entre otras cosas, lo mejor que tiene el Barça es que ayer fueron titulares 7 jugadores nacionales.
Sí, totalmente.
Yo siempre digo que cuando tú lees un periódico, tienes que entender lo que dice el periódico, sentirlo. Es decir, cuando el Barça tiene, no sé, 8 extranjeros que no hablan español, tú te puedes doler.
Lee el periódico y no lo entiendes.
Sí. Una cosa es perder y sentir, joder, hemos perdido, y otra es sentir dolor. ¿Cuándo sientes dolor?
Cuando tú eres aquí.
Entiendes las palabras de la prensa, la presión de la prensa, la exigencia de la prensa. Y, por lo tanto, para los equipos grandes como el Barça y el Madrid, para mí es muy importante, y tenemos una gran ventaja con el Real Madrid, porque nosotros ayer, independientemente de esos 7, se quedaron en el banquillo Lamín, se quedó en el banquillo Olmo, es decir, salió el chavalín después. Es decir, tienes de una plantilla de 24 jugadores, que tienes titulares 14.
Clar, és que ahir el Barça, flaqui, i tu estaves al camp veient-lo en directe, guanya un partit on, evidentment, hi ha desgast, perquè jugar sempre implica desgast, no? Moltes vegades, veient-lo des de casa, ens pensem que els jugadors no corren i que com que guanyen 5-0 ja no s'han desgastat, però, òbviament, deixa finiquitat el partit a la primera meitat i hi ha jugadors com Lamine, que és suplent i només disputa uns minuts, Olmo, que es queda a la banqueta, Lewandowski, igual. És a dir, que de cara a la final de diumenge, després veurem què passa, però tenint un dia més de descans que el Madrid o l'Atlético que juguen avui, el partit no va ser d'una exigència altíssima i fins i tot hi va haver alguns futbolistes que van poder descansar.
Sí, i contrastarà, suposo, amb el que passarà aquesta nit, que a priori hi ha un desgast, o es preveu un desgast molt gran entre el que sigui el guanyador d'aquest Madrid-Atlético, que es preveu, evidentment, molt més igualat del que vam veure ahir. Va ser, per Flick, va ser el guió perfecte, és que pot reservar jugadors importants, va poder fer descansar Pedri la darrera mitja hora, va poder no carregar de minuts a un jugador com Dani Olmo, que l'has de tractar amb molta cura, Lamine, que no havia entrenat els 2 darrers dies, doncs va sortir 20 minutets a jugar. La veritat és que per Flick va ser, és que insisteixo, més en un calendari tan carregat com el que tens en aquest mes de gener, farcit de partits de totes les competicions i de moltíssims viatges, per mi em sembla una benedicció el guió del partit d'ahir.
Evidentemente que és una bendició. Claro, sí. claro que és una bendició. Claro, porque en el fondo, claro, el Real Madrid ya claro. parte sí. de una competición totalmente adulterada en sí. la que el Barcelona tendría un día más de descanso. Y además, en el partido de ayer, el primer gol viene precedido de una falta que no era, cosa que ya adultera no solo el partido, sinó toda la competición.
Aquest és Raúl Trasur, el guionista dels vídeos de Real Madrid Televisió.
Muchas gracias.
El quiosc del Marcos.
Hola, Marcos López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, me voy a Italia, pero para analizar y para ver cómo se ha observado el triunfo del Barça desde la gacheta del Sport. Página 33. Sí, he dicho bien. Es un Barça exagerato.
Oh,
es un
qué guapa.
Es un Barça exagerado, en la línea que decía José Mari del gran titular de Ramón Besa, un optimista Barça, pues es esa misma mirada tienen desde Italia. Sin historia, sin piedad, sin voluntad, se lee en el Diario Deportivo Italiano, donde también se pone en valor la gestión de Flick, dando espacio a Rooney, recordar que Lamine fue suplente, y encontrando así nuevos recursos en su plantilla. Además, quiero ser breve, porque tenéis muchas cosas. Ayer estaba en Bilbao y hoy repito en Bilbao, mi visita al kiosco de Vizcaya para leer el correo. Una humillación muy difícil de olvidar, escribe John Agiriano, donde se precisa que el Atleti, sin alma ni juego, da una imagen pobrísima y acaba triturado por un Barça infinitamente superior. Y como se lee en este diario vasco, es el peor momento de Unai Simón para encajar una goleada. Sufre en Lleida ante la mirada, esto es metafórico, de Luis de la Fuente, porque estaba en Madrid o en La Rioja y lo vio por televisión, y la presión cada vez más fuerte para que Joan García juegue con España.
Mira, Marcos, ya que has citado que en la prensa internacional también hablan de Ronnie Bardaggi,
por eso
recojo lo que has dicho y abans d'obrir les xarxes, que ja em permetrà fer-ho amb aquest comentari, gràcies, Marcos, el Marcos, que demostra ser un oient fidel del que t'hi jugues i espectador fidel del VAR.
Yep.
Ja teniu el VAR disponible als canals de YouTube del grup Prisa. L'hem obert avui a les 11 del matí i l'obrirem demà també a les 11 del matí. Avui per analitzar la victòria del Barça, demà per parlar del Madrid Atlético de Madrid, a les 11, disponible al YouTube del que t'hi jugues, del Diari As, de Carrusel. El Marcos Lasagre ens ha fet una pregunta al VAR que repeteix al que t'hi jugues. Diferente programa, diu, mateixa pregunta. I Roni, què tal? Qui el va fitxar? És millor ja que Mastantuono? El canviaríeu per Mastantuono? Jo no. Pues vinga, parleu de Roni Badaggi perquè aquest oient s'ho mereix. ¿Qué os va a semblar?
No, yo creo que de todas formas la integración de cualquier jugador de estas edades, sobre todo como el argentino, con 17, 18 años, 18 años recién cumplidos, no es fácil, independientemente de la calidad. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que se ha integrado muchísimo mejor, mucho más rápido, y también yo creo que por el tipo de fútbol que ya está muy definido en el esquema del Barça, eso es una cosa. Y la segunda es que el Real Madrid todavía no sabe exactamente cuál es su equipo base titular y cuál es el concepto de juego claro. Por lo tanto, es mucho más fácil integrarse a día de hoy en el Barça que integrarse. Eso no quiere decir que tenga uno más calidad o otro. Yo creo que los dos tienen una gran calidad.
El futbol sud-americano és un futbol de molta conducció, de molta qualitat, d'ajudes una mica més distants. Mastantuono està acostumat a jugar una miqueta més per dintre, ara està una miqueta més per fora, i Roni és un extrem, per, i el Barça juga
aprofitant els minuts,
i el Barça juga amb extrems. Llavors es junta un bon jugador extrem amb un equip que utilitza molt bé els extrems. Jo crec que es junten les dues coses. Jo crec que va fer bé. És veritat que sabia que ahir podia patir amb Adama l'Atlètic per l'esquerra, amb Lamine, no va ser Lamine, va ser Roni, i va fer molt de mal en aquella banda. Jo crec que està aprofitant molt bé, perquè tothom pensava que potser seria Rashford el primer sempre en els canvis en aquestes rotacions, i en aquest cas va fer Roni, i va tornar a dir, aquí estoy yo.
La informació que jo tenia quan fitxó era que tenia unes qualitats molt bones, però que le faltava continuïtat, i sobretot le faltava continuïtat en els grans partits. Bueno, ayer no es que haya sido partido excepcional ni trascendente para el Barça, pero sí que es verdad que ha dado un pasito adelante y además eso ayuda a que también los propios compañeros confíen en él, ¿sabes? Porque es como Lamine, pues bueno, le das el balón. O darle, sí. ¿Sabes? Y ahora,
después no lo mismo uno que al otro.
Correcto. Sí, entonces,
dice, bueno, este marca un gol, manda una asistencia.
Correcto.
Bueno.
Pues tú te lo vas ganando. O sea, son cosas que no se ven ni se hablan, porque tú, cuando juegas, mecanizas pases, mecanizas situaciones, pero también es verdad que depende de quién es el jugador, tú priorizas automáticamente, no porque dices voy a pasarle a este, pero sí, en el fondo es verdad que dices voy a pasarle a este, voy a pasarle a este. Por lo tanto, ayer ha dado un pasito, creo, de integración en el equipo.
¿Tú estás de acuerdo en este tipo de, ves bien este tipo de fichajes, de John Jenjova, que ve de Parque Pagas? Un traspàs
petitet. Un milió i mig d'euros.
Que segurament algú pot dir, hòstia, per portar un gent jove d'allà em porto però
ell,
del B.
Però ell ja era muy conocido ahí, ¿eh? Es decir, era desconocido.
Tu ves
no, hombre, porque en la parte del departamento de scouting y la dirección deportiva son jugadores que ya están controlados. Uh-huh. ¿Entiendes? Que son jugadores que ya, o sea, por lo que sea, ya han destacado en momentos puntuales y yo creo que de vez en cuando pues es muy bueno introducir gente de otra cultura, con otra uh-huh. mentalidad y es bueno para todo el mundo. Esto de que en la Masía 100% catalanes, españoles. Oye, la Masía es formación.
Y tiene que haber, pero alguno de fuera también.
Perfecto.
12:38, ya sabeu que podeu deixar els vostres missatges a les xarxes socials del Que t'hi jugues i també enviar-nos àudios al 606-32-72-11.
Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Arroba Que t'hi jugues.
Anna Palet, bon dia.
Què tal? Bon dia. Com sempre, en directe a tot arreu, al YouTube, al Twitter, ens podeu veure. I avui us porto dos àudios. El primer d'Eric García, tot just fa uns minuts, a l'hotel de concentració de l'Aràbia Saudita, després d'aquesta maneta contra l'Atlètic de Bilbao. Estava fent un directe responent a preguntes d'aficionats culers i atenció amb el que diu sobre Joan García i les seves aturades contra l'Espanyol i sobre el que suposaria guanyar la Supercopa.
És algo molt bonic i al final és espectacular. La veritat que és que tenir-lo com a porter, no? I més doncs, sent un amic meu és algo molt bonic i al final les parades que fa doncs, a vegades fan sorprèn i tot a nosaltres i això que el vàiem entrenar cada dia, però tot i així no ens deixa de sorprendre. Bueno, crec que una mica el que va significar l'any passat. Al final estem ara al gener, una època doncs, bueno, que cada vegada va quedant menys, diguéssim, no?, per arribar als moments importants a la Lliga, a la Copa i a la Champions, i al final crec que et donarien doncs, un cert punt de confiança extra, no?, de cara a tot el que ve ara, que quan tornem d'Aràbia tenim un calendari molt apretat i al final doncs, sortir d'aquí sent campions doncs, sempre et dona un impuls més.
Doncs aquest impuls que diu Eric García que els hi donaria guanyar la Supercopa d'Espanya. I el segon moment, aquest és divertit. Ahir les jugadores del Barça van fer la visita tradicional als hospitals, que fan sempre pel Nadal per veure i animar els nens que hi són allà. I la Cata Coll i la Patri Jarro, en una habitació, es troben amb un pacient i una família madridista. I passa això.
Somos del Madrid, Hola.
Adiós.
Pero somos majas, ¿eh? Entonces los regalos los quieres.
Sí, sí. Ya, vale.
Cata i Patri dient-li que són majes, que són simpàtiques i tot i així, tot i ser madridistes, els regals que portaven de les fotografies signades sí que els volien, eh? Allò no ho van rebutjar.
Ai, moments simpàtics que ens regala la vida i que són importants per somriure. 606-32-72-11, missatges al WhatsApp del Que t'hi jugues.
Doncs mira, tenim, d'una banda, tema que procedeix, el Lucho.
Jo, des d'Itàlia, escolta'm una cosa, abans de que obris el meló, jo el Rafinha no el canvio per ningú. Ni per Nico Williams, com ho he comentat en el bar. Eh? Nico Williams no aguantaria la pressió en Can Barça. No. Així que millor aprofitar Rafinha 3 anys i hi ha gent que ho sortirà millor. Vinga, ànims.
Doncs moltes gràcies a aquest oient barra espectador, perquè també sí. És fidel i no, veu i el bar i després escolta sí. Que t'hi jugues. Uh-huh. Parla del bar de si acceptaria una oferta de 80 milions d'euros per Rafinha, perquè és com el tassen a Transfer Market, i en una ronda ràpida, preguntant-ho, la gent ha dit que no, bàsicament, o majoritàriament han dit que no, i preguntant a la taula, a la barra del bar, si canviaria ara Rafinha per Nico Williams, majoritàriament també heu dit que no. Hi ha hagut debat amb el Santi Ovalle per posar una mica de picant, però bàsicament heu dit que ara mateix no. És a dir, hem parlat al bar, però no hem dit al bar que canviaríem a Rafinha per Nico Williams.
I el que és el futbol, que et canvia en una setmana, sí, una setmana no. Imagina't, un any, fa un any.
Sí, fa un any i mig ho hauria fet tothom, el canvi.
Exacte. I ara
però és interessant el que ha dit José Mari Vaquero, que Rafinha té 29 anys i que a diferència del que molts podem pensar, igual ara és quan entra en el millor moment de la seva carrera, no? Des de los 29 a los 32, 33.
Entre los 27, 32, 33 és la mejor edad para cualquier profesión deportiva, porque eres muy joven en muchos momentos y cuando tú tienes ese equilibrio emocional y controlas un poco todo lo que es el fútbol, no solo jugar, sino lo que representa la prensa, todo, es esa edad y
además,
es la madurez.
Ahora, José Mari, yo creo que la gente, los deportistas se cuidan mucho más, tema de alimentaciones, tema de entrenamientos, tema de suplementación, de todo, y eso provoca que se pueda alargar. Antes con 32, 33... ya sufrías, ahora...
Claro, es que habíamos tomado muchas cervezas.
Era diferente, era diferente.
Sí, en el bar has comentado que el día del 5-0 al Madrid, el hat-trick de Romario, que avui per ser es cumpleixen 32 anys, alguna cervecita debió caer después del partido, ¿no?
Me acuerdo, dos o tres, creo.
Bueno, no pasa nada. En fi, seguim. El Daniel sobre Joao Cancelo.
5 millones por 6 meses. Joao Cancelo. ¿No sería mejor respetar o no haber cedido a Héctor Ford? El fichaje de Cancelo, que se cancele.
Y falta todo el Barça. Que...
el fichaje de Cancelo, que se cancele.
Bueno, es una reflexión. Al final...
Bueno, cuando... es interesante, ¿eh? Bueno,
hombre, claro, claro. Ahora mateix Héctor Ford es baixa fins al març, ¿eh?
Clar,
aquí la cuestión es que el Barça quiere ganar la Liga, la Copa, la Supercopa y la Copa Europa. Y entonces... lo racional a veces va reñido con lo lógico. Y en este sentido, pues Cancelo es un jugador que ha venido aquí, que tiene mucha experiencia, que es internacional, como ha dicho Bruno perfectamente, en la selección portuguesa. Por lo tanto, es verdad que a mí, personalmente, también me parece que 4 millones, hablamos como si fuera, es mucho dinero.
Es el salario, ¿eh?
Correcto. No, pero que digo que parece... No, es una cantidad importante. Pero cuando aspiras a todo... a veces pues te estás un poco obligado.
I que Héctor Ford no comptava amb la confiança d'Hansi Flick. Jo crec que aquesta lesió, una llàstima de lesió, li està venint fantàsticament bé per agafar ritme, per agafar competició primera, per tornar amb bones sensacions i llavors tornar a ser un jugador que pugui estar en aquesta dinàmica. No entrava i jo crec que ara mateix al mercat d'hivern era molt difícil trobar una opció millor que la de Cancelo.
Ferrer és un exemple molt bueno.
Xavi.
Sí, Johan, el primer año que vino, estaba en la plantilla, lo cedió al Tenerife, creo recordar, hizo un año fantástico, y mira cuántos años jugó. Es decir, al final, si tienes calidad, eres capaz de entender que, como hemos dicho, Derek, que vas cedido para mejorar, que aquí no
a
vas a tener...
A veces es difícil, por eso entenderlo.
Bueno, pero es una cuestión de ti y de tu entorno.
I escollí una bona sessió, un bon joc per anar cedit. Jo crec que l'Elche és ideal, Elche Girona són jocs ideals per portar jugadors del Barça perquè continuen creixent.
D'aquí a una estona escoltem a Deco, que va parlar precisament del fitxatge de Joao Cancelo i també de la lesió de Ter Stegen. Ha quedat en un ensurt, molèsties al genoll, com que és el genoll on el van operar, van fer-li proves que han descartat una lesió i en principi en uns dies ja tornarà a entrenar Marc-André Ter Stegen. D'aquí una estona escoltem a Deco explicant-ho. Però abans encara ens queden més coses del Barça 5 Atlètic Club 0.
Quan arrenca la semifinal de la Supercopa d'Espanya...
Sigue
Ronnie, va a pisar área. Bursur, Barfona, posa la Fermín, al interior del área.
Un poco de penalti, le pega mal, le cae a Ferran, que remata, gol. Gol, 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 gol.
Del tauró del Barça, que també fa gols al desert d'Aràbia. Banda esquerra, pot posar la centrada. Va per Fermín, pica Fermín, gol, 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 gol.
El soldadito de Flick, que zurda de primera, l'envia a l'esquadra. Impossible esta vez para Unai Simón.
Compte que continua el Barça, quina transició.
De Fermín, Fermín para Rooney, posició d'extremo derecho, pisa Arri ante la dama, busca el cierro.
Guanya línia, posa la pilota. Oh,
no, oh, 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 oh. Se descurrió Unai Simón por debajo del brazo.
Unai Simón ja se n'ha menjat tres.
I Rooney aprovecha su titularidad, dejando muesca, dejando huella, dejando sello.
Sí. Mira, Josep Maria, que ve Rafinha, entra a l'àrea, encarar Areso, continua Rafinha, pica
Rafinha. ¡Qué zapatazo de zurda! ¡De Rafinha, qué cosa más linda hemos visto en Jeddah!
¡Es la tempesta del desert, al minut 38 de partit!
Recupera Frenkie, Frenkie Rooney. Rooney para buscar ángulo, caracolea, cose el balón, toca para Pedri.
Pica Pedri, ras al rebot, se l'endú. Habilita Fermín, la pone al segon pal.
Le cae el rechazo al capitán.
Gol, 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 gol.
El quinto del Barça, lo anota su 11
Barça 5, Atlètic Club 0, doble oferta, ja ho sabeu, a la Cadena SER, en castellà el Carrusel amb el Flac i en català el Que t'hi jugues Barça amb el Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez, que obren l'estudi aquest diumenge
ara.
Seguir en directe a la ràdio el Barça contra Madrid o Atlético.
Digo, Reina, efectivament, aquest diumenge és molt important perquè, a més, tenim molts regals, hi haurà moltes sorpreses, vull dir, pareu atenció, perquè el que ve serà important.
Sí, nivell Reis Magos?
Nivell Reis Magos.
Uau.
Sí.
Nivell Reis Magos. Han passat els Reis Mags
a viure, a escoltar, a veure en directe
a l'Estudi Toreschi,
la final de la Supercopa.
A CASP número 4.
Al centre de Barcelona, és el número 6. El número 4 és un pàrquing.
El número 4 és un pàrquing?
Sí.
Porto, doncs no saps la de paquets que he enviat al pàrquing. Suposo que després al veure allò gros... Deu ser aquí.
Yo pregunté para alquilar uno para venir aquí y no había plazas. Igual son de los paquetes estos.
Va, carrer de CASP número 6. En tot cas, ja ho veieu allà al costat del teatre. 606-32-72-11. Ens escriviu nom i cognoms i el vostre DNI de tota la gent que vindreu.
Portes obertes, entra.
Portes obertes.
Què número?
El 6.
No, ja... el WhatsApp.
Ah, 616-32-72-11.
Vale, aquí que ens enviïn
el nom i
quanta gent ve, no?
Per tenir control a l'entrada. També per tenir control a l'entrada. Després us escriurem demà passat per confirmar que hi sou i que veniu, i ja està, i tot en ordre.
616-32-72-11, si voleu venir diumenge a viure la final de la Supercopa en directe al Que t'hi jugues Barça. Entrem a la classe del professor.
Les notes del professor. Excel·lent.
Guanyar sense desgast en un calendari tan atapeït, guanyar sense suar va ser una benedicció. El partit estava sentenciat al descans, cosa que va permetre a Flick descarregar minuts de jugadors capdalt. Rafinha i Pedri substituïts a la segona meitat, Lamin i Dani Olmo reservats fins al 70. Lewandowski ni tan sols va jugar. En un mes de gener, en dos partits de Supercopa, dos de Champions, tres de Lliga i un de Copa, poder descomptar esforços en un regal de Reis. Va ser el guió perfecte, va un Barça, gran resultat, zero desgast i cap lesionat. Dubto que Madrid o Atlético puguin dir el mateix després de l'exigent semifinal que els espera aquesta nit.
Notable.
Rafinha, que torna a ser Rafinha, liderant, picant a l'espai, pressionant, assistint i marcant. Quin futbolista, quin jugador, quin líder. No rebrà premis individuals, però té el reconeixement de tota l'afició blaugrana. Ahir va evidenciar de nou que és el corrent més desequilibrant. No renuncia a cap pressió, no s'amaga, sempre hi va i no descansa fins a trobar premi. Dos gols més per fer créixer una mica més les que ja torna a ser grans estadístiques. No és casualitat que la recuperació del Barça hagi coincidit amb la seva. Rafinha, o capitao, o meu capitao.
Progressa adequadament.
L'aportació de Rooney, un punt molt positiu per Deco, fitxatge que evidencia bon scouting, que incorpores a preu baix, que ja ha superat procés d'adaptació, que ja porta quan juga, que s'hi qualla del tot i es queda el primer equip, genial, que després del que l'hem vist segur que ja reps ofertes per ell que et generarien plusvàlua. Doncs també, jo ara mateix no el vendria, celebro la seva progressió i li veig molt marge de creixement i no li tremola el pols, entrar per tot un Lamin i jugar com va fer ahir, té mèrit, aporta regat i desequilibri, assisteix i té gol. El camp del Betis es va destapar, ahir ja va començar a confirmar. Rooney Bargi, encara sóc incapaç de lletrejar el seu cognom, però ja puc dir que ha estat un cert la seva incorporació.
Suspens.
No valorar prou a Fermín. Petitó, aparentment timidot, no sembla que aixequi gaire la veu, però quan juga no té el màrqueting ni l'aura d'altres, però quan juga i quan juga. El seu nivell aquesta temporada està a punt de convertir-lo en innegociable per Flick, i això que la seva posició té molt en triar. Tanmateix, Fermín és un corcó per als rivals, per com colla, com es desmarca, com s'associa, com arriba i com remata. A Cornellà va desencallar el partit, ahir quasi que també participant en el gol de Ferran i marcant el segon. Pel seu perfil pot sonar agosarat, però tinguem més en compte a Fermín. No té nom de crac, però va camí de ser-ho.
Gràcies, Flaqui. T'alliberem perquè continuïs treballant a Lleida. Qualsevol cosa, si parles web, evidentment l'escoltem al Que t'hi jugues. Avui aniràs d'espectador a la semifinal entre el Madrid i l'Atlético?
Sí, amb unes pipes i a gaudir de l'espectacle i a veure si és Madrid o Atlético, Atlético o Madrid, el rival de la final del diumenge.
El King Abdullah Stadium avui estarà ple, no? Perquè ahir faltaven 10.000 seients, no? Hi havia buits.
Ahir l'entrada oficial va ser de 50.000, però vaja, va ser una cosa que va anar creixendo. A la primera meitat no s'arribava a mitja entrada, després de la segona sí que es va arreglar. Per avui ens han dit que s'ha esgotat tot el paper, que no hi ha entrades. I de cara a diumenge també, veurem si es confirma i està ple de gom a gom l'estadi avui.
Una abraçada, Flaqui.
Fins ara, una abraçada a tots.
Les dades del partit amb el Fermín Suárez.
Bon dia, Siqué. Partit molt rodó i eficaç del Barça. 5 gols de 7 rematades entre pals i cinquena porteria 0 consecutiva. Segona vegada al curs, després del dia del Betis, que el Barça marca 4 gols al descans. El balanç immediat contra l'Atlètic Club comença a ser gros. 14-0 en els últims 4 partits disputats. Ahir l'impacte se'l van repartir 4 jugadors. Fermín López ha tornat a encadenar un doblet d'assistències. 2 contra l'Espanyol, 2 contra l'Atlètic Club, tal com ja va fer en el seu dia amb l'Elx i el Bruges. En total, 8 passades de gol i també 8 gols, un més amb el d'ahir, 5 dels quals amb la cama esquerra. Bardaggi va participar en 4 dels 5 gols del partit, preassistència en el primer, 2 passades de gol i una diana. L'extrem suec contribueix cada 52 minuts amb accions de gol. Ferran, una diana més i ja en van 14, Rafinha doblet, ja van 9 gols i una assistència més, la quarta del curs, que suposa la número 50 del brasiler amb el Barça. Només hi ha 11 jugadors al segle XXI amb més passades de gol que Rafinha, Messi, lògicament, al capdavant. Per últim, una curiositat, el Barça no registrava doblet d'assistències per part de 2 jugadors, Bardaggi i Fermín, en un mateix partit des de la final de Copa de la 2021, precisament contra l'Atlètic Club, amb doblet aquell dia de passades de gol de Frenkie i Alba.
Déu-n'hi-do, eh? Els últims 4 partits, Barça-Atlètic Club, 14 gols a favor del Barça, 0 de l'Atlètic Club. I m'ha cridat l'atenció la dada del Fermín, que el Barça porta 5 porteries a 0 consecutives.
Sí, sí, bueno, és que jo crec que l'encert del fitxatge és Joan García, eh? S'ha passat de tenir, crec que amb Ter Stegen, un molt bon porter, a tenir un porter que et guanya títols. I aquesta seguretat que et dona és que és increïble. Bueno, ja portava una ratxa abans de lesionar-se també de pocs gols engaixats, porteria de 0, Bastrachesnik es va destrossar la dada i ha tornat Joan García. És que dona molta seguretat.
I per recollir una de les notes del Flaqui, lo de Fermín, tu que, además, José María, has trabajado en la cantera y tal, es tremendo, ¿eh?, la aportación de este tío.
Sí, sí. Yo creo que lo único que le falta para mejorar es que marcara de cabeza.
Y alguno ha caído, ¿eh?
No, pero muy poca. Sí, es decir, yo creo que sería mucho más completo si tuviera juego aéreo. Siempre digo, por ejemplo, del centrocampista del Arsenal, ¿no?
Miguel Merino.
Merino, que siempre lo pongo como ejemplo. Cuando tú eres capaz del juego aéreo, ofensivo y defensivo, es que te hace ya un nivel superior. Es decir,
¿y podría mejorar Fermín de cabeza?
Difícilmente, yo creo que ahora podría hacer, porque ya son cualidades que...
Ahora, ¿cómo pisa el área, eh?
Sí, sí, no. Pero
¿Y cómo va de cara a barraca, eh?
Pero entre él y Olmo, ojo.
Hombre, Olmo, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta que deia Flaqui, que no valorem. ¿Qui fiquem?
Ja, però això és lo guai per un entrenador, no?
Sabes lo bueno, tener dos jugadores para la misma posición como Fermín y como Olmo.
Que son distintos.
Pero es que absolutamente distintos. Es que Fermín es intensidad, vamos a decir que en ese sentido puede parecerse a mí, pero Olmo es más Busquets, juego de posición, elegancia, finalización, otro tipo de jugador. Por lo tanto, qué suerte poder tener y poder jugar con esas opciones de inicio o de cambio, ¿no? Pues es un privilegio para el entrenador esta opció.
Bruno Alemany, bon dia. Què
tal, bon dia? No, això precisament, que el fet que siguin de característiques tan diferents, per Flick és una bendició, perquè per partits amb defenses una mica més tancades, en teoria pots tirar més d'Olmo, que en espais reduïts és molt millor. Per mi és millor futbolista Dani Olmo, per mi. Però Fermín, per exemple, per segones parts, per moments els que l'equip rival està cansat, quan va entrar contra l'Espanyol, les va destrossar. Realment, a més, és un futbolista amb una mentalitat bestial, perquè falla 3 seguides, les 3 primeres accions del partit no són bones de Fermín, però ell li és igual absolutament, segueix intentant-ho sense parar i et guanya partits. És que està sent un rendiment bestial el de Fermín aquesta temporada.
Sí que el Vaquero marxa ara?
Sí.
Doncs hi ha una nota de veu per ell. Sí. És la del Tomàs. Un segon. Tomàs, a la de 3, 2, 1, som-hi.
Soc Tomàs de Gràcia, Barcelona. Vull preguntar-li al senyor Vaquero quin equip vol, l'Atlètic o el Madrid? I què li sembla que el nostre porter encara no estigui a la selecció? Vinga, moltes gràcies.
Tens un minut per respondre a les dues preguntes del Tomàs. Quin rival vols pel Barça a la final, Madrid o Atlético?
Jo crec que són bastante diferentes y tal y como se plantea...
¿Que cuál quieres?
Que me da igual. El que merezca, bienvenido. Lo esperamos con los brazos abiertos.
Es lo que dijiste ayer en la retransmisión de Carrusel antes del partido. Me encantó. Espero el partido con los brazos abiertos. Quina bona manera de fer una prèvia. I la segunda, que Joan García, ¿lo ves en la selección?
yo creo que acabará yendo a la selección, pero aparte no es una cuestión de debates que si uno está a favor o no, sino realmente es una cuestión de rendimiento. Se está viendo que está dando un rendimiento de 9, 9 y medio en un club como el Barça, y a partir de ahí es difícil pensar que no va a ir a la selección.
José Mari Vaquero, un abrazo fuerte.
Solo te digo una cosa.
En 5 segundos.
Mi hijo ha estado en Tanzania en una...
No sé si va a dar.
Que no da tiempo. Que
lo grabamos y lo ponemos mañana.
Te espero.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.